A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
D'11 del matí, avui és primer dimecres del mes d'abril i avui doncs toca, com sempre, com cada primer dimecres de mes, parlar amb la gent del parc del Garraf. Avui doncs fa un dia així com nuvolot, diuen que més tard ha de ploure i tot, i rectifiquem una cosa que ha dit en Vicenç al presentar l'hora. No tindrem la connexió amb l'Àliga, però és que no la tindrem avui ni la tindrem en la resta de la temporada. Val a dir que, pel que acabem de llegir en el blog de l'Àliga, el blog que porta la gent del parc del Garraf, hi ha hagut algun problema que ha fet fracassar el niu on hi havia situada l'Àliga. Per tant, doncs, no hi ha imatges en directe ja des de finals del mes passat, des de fa 3 o 4 dies, ja no es pot observar doncs aquesta àliga, que en principi doncs l'estaven covant i fins i tot doncs es veien hi ha algunes gravacions doncs dels moments que el mascle o la femella doncs anaven a buscar menjar, però en un determinat moment doncs es va parar aquest procés de nidificació i malauradament doncs aquest any no tindrem aquesta oportunitat, aquesta opció de poder veure l'àliga en directe. Ho lamentem perquè sempre doncs ens donava una miqueta de joc doncs com a mínim sentir en directe el que passava a la zona, doncs, diguem, per definir-ho d'una manera i no donar gaires pistes, més nord-occidental del parc, perquè doncs de nord-oriental del parc, ara ho he dit bé, doncs que és on està aproximadament situada aquest niu de l'àliga. Però nosaltres avui parlarem d'altres temes, no, diguem que Josep Torrentó sembla que ha vingut els últims dos programes, els últims dos mesos, és a dir, que ja hem parlat prou de bèsties. Avui parlarem d'altres que són bípedes, amb el tècnic d'ús públic, Josep Canals, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, benvingut, primer de tot. A veure, hi ha una cosa que és clara, que també hem de mig rectificar, i és que des del 15 de març no es pot fer foc enlloc, però al parc del Garraf no es pot fer foc mai.
Exactament, sí, sí. És una limitació per evitar riscos, evidentment, per també gestionar una mica l'ús públic, que s'aplica, et diria, que a la totalitat dels espais protegits a Catalunya i de la resta del món mundial, podríem dir, segurament.
Mm-hmm. Per tant, doncs, el Garraf no es pot fer foc, no s'ha de fer foc i no hi ha zones habilitades per fer foc, perquè ni tan sols aquelles, això ja ho havíem comentat alguna vegada, aquelles graelles que hi ha, aquelles barbacoes que hi ha a la Trinitat, doncs tampoc són útils, no, encara que estan construïdes, no reuneixen les condicions de seguretat que són doncs essencials per qualsevol instal·lació d'aquest tipus, i per tant el millor és portar-se la carn de casa o un entrepà, que és ben bo i ben sa, i
la truita de patates, la truita de cebes. La gastronomia a Catalunya, gràcies a Déu, té molts recursos i podem passar dies molt agradables a la muntanya sense haver de fer foc.
Sense haver de fer, ni pujar els graus de colesterol. Doncs, fets aquests dos apunts, àliga no, foc tampoc, entrem en matèria. Hi ha diversos temes que al parc del Garraf s'activen a partir de la primavera. Més que res, doncs, comença el bon temps, comença a incrementar-se la freqüentació de visitants a la zona del parc i comencen també les activitats que s'hi poden fer. Hem llegit entre diverses, per exemple, ho llegim del blog, bé, del butlletí que envia la Parcs Naturals de la Diputació, rutes literàries dels parcs naturals aquesta primavera. Natura i literatura aniran de la mà aquesta primavera. L'àrea d'espais naturals de la Diputació proposa un any més un cicle de rutes literàries destinades a conèixer el nostre entorn que es duen a terme en 5 espais protegits de la xarxa de parcs en els mesos de març a juny. En el cas concret del Garraf, pel que podem llegir, acollirà el dissabte 10 d'abril, és a dir, aquest dissabte, la ruta Sitges i els Modernistes, el punt de trobada a la plaça Eduard Maristany, és a dir, la plaça de l'estació. Al mateix parc, el dissabte 24 d'abril, es farà l'itinerari Vilanova i Víctor Balaguer, amb sortida des de la Biblioteca Joan Oliva i situada a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú. És a dir, diguem, una activitat que no és estrictament una passejada pel parc, sinó que és una passejada per alguns dels recursos que poden haver a la rodalia d'aquest parc.
Sí, és el que anava a precisar respecte a aquesta informació, que aquest any, per les rutes que s'han triat i els autors, que sempre, evidentment, vinculats a aquestes poblacions, seran rutes molt urbanes, de caire molt, molt urbà. En altres parcs, en altres ocasions, sí que s'han fet rutes que impliquen trepitjar paisatge, perquè el paisatge és el que ha inspirat algunes vegades aquests autors. Llavors s'aprofita el testimoni que han deixat a les seves obres com a recurs, com a excusa per trepitjar i caminar una mica a la muntanya. Però en aquest cas seran força urbanes.
Sí, ja veiem, exacte, són rutes molt urbanes, que estan, doncs, a veure, Sitges i Vilanova estan en l'entorn del parc, però definitivament no és allò que nosaltres entenem com a massís del Garraf. Però són dues possibilitats, i saben, la més propera la tenim aquí a la cantonada, Sitges i els Modernistes, aquest dissabte 10 d'abril a partir de la plaça de l'estació de... no veig que posi pas l'hora en aquesta informació. En qualsevol cas, a 2:15 del matí, les rutes tenen una durada de 2 hores i mitja i un preu de 3 euros. La guia de l'empresa Conèixer BCN, que és l'empresa que se'n dedica, s'ocupa també de les inscripcions. I veiem, hi ha un correu electrònic, info@conèixerbcn.com, info@conèixerbcn.com. A part de les rutes, ens ha cridat l'atenció una altra de les informacions que hem trobat en els butlletins. Comencen els treballs de tancament al recinte del castell de l'Aramprunyà.
Bé, no és que es tanqui el castell, el que precisament es fa és una restauració, uns primers treballs de consolidació de les restes del castell, que per cert és molt interessant, perquè les restes són prou evidents, són prou, prou visibles encara, no estem parlant d'un castell excessivament enrunat, tot i que sí que ho està, i també pel paisatge que es pot albirar des de dalt. El que es fa ara és un tancament precisament per assegurar la seguretat de les persones i perquè, com que també s'ha limitat la visita al castell, el que s'ha organitzat, s'ha programat cada segon cap de setmana de mes, es fa una visita guiada al castell, amb la qual potser no podrem triar el dia, però si som capaços d'adaptar-nos i acceptem fer una visita guiada, en traurem molt més profit, perquè també anem acompanyats d'experts que ens poden explicar els detalls del que veiem. Si no som professionals, no tenim estudis sobre el tema, doncs sempre és molt més profitosa la visita.
D'acord, per tant, entenem que el castell de l'Aramprunyà, que era un castell que... doncs vigilava la terra de fronteres, un castell que és molt visible, bàsicament des de sobre de Gavà, es veu bé des de la carretera, fins i tot em sembla que des de la C-32 també es veu, s'alvira a la llunyania, perquè està molt clar enclavat sobre la vall del Llobregat. Fins ara era d'accés absolutament lliure, és a dir, que tothom hi podia accedir. Entenem que era un lloc molt freqüentat, o no?
Hi anava força gent. Tothom que es prengués la molèstia de fer un bon desnivell, no? Una mica de desnivell, tampoc no era exagerat. Bueno, els excursionistes, era una excusa per realment pujar un tros, fer una mica de salut.
De fet, sitgetans anaven fins i tot de Sitges a Gavà, evidentment, passant per Aramprunyà, abans d'iniciar la baixada cap a Gavà.
Per això hi havia el castell, perquè segurament deuen recórrer una part almenys d'aquests camins històrics que va fer que els castells o col·loquessin allà per controlar, no?, aquestes vies de comunicació antigues.
I el que passa, clar, el castell tenia una... A part d'aquesta importància històrica, també era un lloc molt, molt simbòlic, molt, molt espectacular, perquè està, de fet, penjada sobre d'una cinglera. Això quedarà tancat al públic, directament no s'hi podrà accedir al recinte en si del castell.
En aquesta fase és merament per les obres, ara. Si posteriorment, per la seguretat dels visitants, per la conservació de les restes, etc., es decideix alguna altra cosa, això haurem de ser amb l'Ajuntament i Patrimoni de la Generalitat, que hauran de decidir exactament com es pot fer.
Perquè hi ha castell i ermita, em sembla, allà, oi?
Hi ha una ermita fora del recinte, l'últim recinte fortificat del castell, l'ermita de Sant Miquel, si no recordo malament, molt austera, molt massissa, antiga, del romànic, i aquesta està fora del tancament pròpiament de les obres.
Ja que tenim el tècnic d'ús públic, què passa amb aquests enclavaments, amb aquests llocs que tenen una certa importància històrica, però que no tenen un tractament específic, com és el cas del castell de l'Aranprunyà? I aleshores estan sotmesos, doncs, això, a que la gent hi vagi, hi passegi i fins i tot hi faci, entre cometes, bretolades. Què passa en aquests llocs que queden, diguem, fora de l'abast de les institucions, doncs, per poder-los controlar?
Bé, en fem un seguiment a través dels guardes, malgrat que no hi puguem destinar-hi personal les 24 hores del dia, perquè no era així fins ara, però ara hi ha una tanca, enteneu-me. El que sí que es fa un seguiment i es va veient l'estat de degradació o de conservació. Si en algun moment sigui el castell o sigui algun altre indret singular del parc o llocs de patrimoni interessants, valuosos, si en algun moment es detecta que hi ha problemes de conservació, llavors s'aplica més mesures de vigilància o també podríem arribar a tancar algun recinte. Això, sempre intentant no vulnerar el dret de gaudir del patrimoni i de passejar, en definitiva, però, clar, el patrimoni l'hem de preservar per les generacions que venen.
Correcte. Tot això apareix en el pla d'ús públic, oi? Què és el que regula una miqueta, quina gestió se'n fa?
Ja apareixia, de fet, en el pla especial.
En el pla especial,
que és el text normatiu pel que ens regim ja en la primera gestió del parc, no? El pla d'ús públic especifica ja una mica més actuacions, sobretot destinades a l'ús públic, el que podem fer i el que hem de deixar de fer per preservar els valors de la muntanya, que és el que recull el pla aquest.
D'acord. Per tant, doncs, qui estigui interessat en conèixer el castell de l'Aranprunyà, que sàpiga que ara, si va, s'ho trobarà amb obres. Aquestes obres, a veure si llegirem la nota, aquest mes de març han començat les obres de tancament del recinte del castell de l'Aranprunyà. La intervenció té com a objectiu garantir la seguretat dels visitants, evitar la degradació del monument, en incorporar les restes a l'interior per protegir-les. El tancament és una de les primeres accions incloses en el conveni signat el passat juliol entre l'Ajuntament de Gavà i la Diputació de Barcelona, que preveu un seguit d'actuacions que es duran a terme per garantir l'estabilitat d'aquest conjunt monumental del segle IX, així com la seguretat d'estructures i visitants. També s'impulsaran diferents accions de difusió de les tasques d'investigació i consolidació que realitzin el castell i la regulació d'accés a través de visites guiades, com ens deia ara en Josep Canals. En aquest sentit, i arran d'un conveni entre l'Ajuntament i la Unió Muntanyenca Aranprunyà, s'ha creat un servei regular de visites guiades al monument, que tenen lloc cada segon diumenge de mes a les 10 del matí. No obstant això, el conveni estableix que aquesta temporalitat es podrà ampliar. Les obres s'allargaran durant tot aquest mes, constitueixen en la col·locació d'una tanca perimètrica amb un reixat de malla electrosoldada, això ens ho donen tots els detalls, als sectors de tramuntana i migdia del castell, que són els més desprotegits. Aquesta tanca tindrà una longitud de 75 metres, etcètera, etcètera. La inversió és de 57.000 euros. Les actuacions previstes han estat dissenyades pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació per encàrrec de la Comissió Cívica del Castell de l'Aranprunyà, creada arran de l'adquisició del monument per l'Ajuntament de Gavà. Per tant, doncs, qui vulgui acostar-se al Castell de l'Aranprunyà, que sàpiga que ara mateix aquest mes trobarà obres i que quan acabin aquestes obres trobarà una tanca. Si la tanca es podrà superar o no es podrà superar, no ho podem saber. En qualsevol cas, seny, davant de tot, i qui vulgui conèixer bé el funcionament del castell de l'Aranprunyà, a partir del mes que ve, quan acabi les obres, entenem, visites guiades cada segon diumenge de mes a les 10 del matí, dirigides per la Unió Muntanyenca Aranprunyà en aquest conveni que ha signat amb l'Ajuntament de Gavà. Bàsicament, aquesta és la informació.
Sí, sí, molt, molt ben recollida aquí.
Doncs em sembla que tenim un altre dels temes que s'activa per primavera, sobre la gana, i arriba al Parc a Taula.
El Parc a Taula, efectivament. Ja n'hem parlat altres vegades, és un programa que el que volem és, a través del compromís del sector de la restauració i d'algunes botigues, posar en valor el producte local, el producte de temporada, varietats locals, estrictament, i que això sigui com, doncs, això, l'aparador al visitant, no? Els clients, quan van en aquests establiments, trobin destacats a la carta un, dos plats, per exemple, o algun producte que estiguin oferint, que sigui d'aquest, que tingui aquestes característiques, producte local, producte de temporada, fet a la vora, i a més, amb varietats que ara és un projecte molt incipient, però que volem que es vagin recuperant. Algunes hi ha altres iniciatives que ens van al davant d'aquesta nostra, però que també col·laboraríem amb aquestes altres iniciatives, o si trobem algun producte que encara ja conserva algun pagès, aquell tomàquet de no sé què, jo no conec ara en detall l'horticultura d'aquí al Garraf, però si en algun moment es veu que hi ha producte, que hi ha verdures, per exemple, que tenen qualitats, que són aptes, són bones, que encara queden en el record de la gent gran, que aquestes també siguin incorporades en aquest programa.
D'acord. Per tant, doncs, és un programa en el qual els mateixos restauradors, doncs, entren en contacte amb la Diputació i podem, doncs, veure com la gent pot accedir a visitar aquests restaurants que ofereixen, doncs, productes amb unes varietats de la zona, dels parcs de Carràf, Olèrdola i el Foix, que serien, diguem, l'àmbit en el qual ens estem movent.
Exacte, sí, com altres projectes que desenvolupem conjuntament per la proximitat de... Bé, físicament ens toquem un parc amb l'altre, i el territori és pràcticament és el mateix, i fa que alguns d'aquests programes els compartim.
Alguna vegada ho hem dit, Sitges està ple de restaurants. Hi ha molts restaurants de Sitges que participen al Parc a Taula?
De Sitges, en aquest moment, no. En aquest moment hi havia hagut un parell de restaurants, però per aquelles coses, mira, una mica culpa de tothom, s'han despenjat del programa. No han trencat llaços, estan a l'espera de que anem avançant i anem aprofundint el desenvolupament d'aquest programa, però de moment prefereixen quedar-se'n fora. Malgrat tot, és un programa que es manté amb el nombre inicial de restaurants, entren i en surten, és una cosa una mica dinàmica. En aquest moment tenim 13 restaurants en tot l'àmbit. També és veritat que l'incorporar-se al Foix, un dels restaurants és del Foix, precisament.
D'acord. Per tant, i la gent que va en aquests restaurants del Parc a Taula, què troba? Una carta específica? O...
No. Els restaurants el que fan és la seva cuina, fan la seva carta, i el que els demanem i el que fan, efectivament, és que algun dels productes, o la base, o algun dels productes que utilitzen per elaborar aquests plats, tenen aquestes característiques. Producte fet localment. O també, per exemple, fent servir vins i caves de la denominació d'origen. Que tothom és molt conegut que pots anar a molts restaurants de Catalunya i no trobar cap vi català, en canvi tota la carta de la Rioja allà ben plena, que no és per desmereixer els vins de la Rioja ni d'altres denominacions d'origen del món, però que tampoc no té cap sentit desmereixer les que tenim a prop. Llavors, siguin en productes de pagesos directament, sigui a través dels cellers, doncs pensem que hi ha molta oferta que el restaurant, en definitiva, posa en valor, no? Fa d'aparador. Llavors, si nosaltres veiéssim, és una cosa psicològica, no? O subjectiva, si anem als restaurants i ens estan dient que mengem de gust, vaja, amb un plat que s'ha elaborat amb productes locals, i estem bevent un vi que ens demostren perquè ens l'ofereixen i és bo, quan anirem a la botiga o quan tornem a un altre restaurant o al mateix restaurant, el voldrem demandar, no? El voldrem demanar. Si això fa créixer una mica la demanda en el pagès, fa que un altre pagès també s'hi posi perquè veu que aquest producte val la pena, perquè té una sortida al mercat, és un joc que es mossega, un peix que es mossega la cua, però que també hem de començar des de l'administració, no? A vegades els, hi ha altres sectors que, com he dit, també tenen iniciatives en recuperar cuina de qualitat, slow food, parlo, quilòmetre zero, són diferents projectes d'aquest tipus, diferents, però que també van a favor del pagès, a favor del producte local.
La línia és la mateixa, és a dir, és intentar recuperar aquell producte local, aquell producte autòcton, i que es posi en valor a la taula, que sobretot que el client la demani, perquè si el client la demana, finalment l'esforç no va enlloc, però en el moment que el client la valori, doncs serà més fàcil que la demandi. En qualsevol cas és això, tots són projectes que van encaminats cap a la mateixa línia. A més, el Parc a Taula, si no m'equivoco, és un projecte ja de llarga durada, de llarg recorregut.
Sí, ara no recordo exactament els anys que fa que funciona, però són més de 10 anys, al voltant de 10 anys, perdó, i sempre en aquest sentit, sempre intentant valorar la pagesia, no? En definitiva, el beneficiari últim, pensem nosaltres que ha de ser el pagès. Si tenim una bona quantitat de pagesos amb una bona diversitat de producte, evidentment també estem al costat del Baix Llobregat, que això també ens ajuda, però que també anem a buscar aquell producte, per exemple, els espigalls de Vilanova, no? És un producte molt, molt típicament de la comarca, i que en certa mesura molts restaurants es valora i hi ha gent que encara l'aprecia molt, però estic segur que fins i tot gent de la comarca, ja no de Catalunya, gent de la comarca, la immensa majoria ni la coneix, més que res perquè hem perdut bona part d'aquesta cultura de casa els pares o de casa els avis, no? De menjar de temporada, de menjar fresc, de menjar bo, en definitiva.
D'acord. Aleshores, simplement aquests 13 restaurants, si no m'equivoco, ofereixen aquesta possibilitat durant un període de l'any, oi?
Ells, el programa Parc a Taula funciona tot l'any. Llavors, si ara potser alguna època a vegades per la poca producció de la pagesia local, excepte la gran excepció del Baix Llobregat. Pot ser que algun mes es trobin sense producte local, però sempre hi haurà vins que no deixen de ser producte local. Això és una cosa que ells tenen a la seva carta, i fan unes patates que són del veí, fan diferents plats que incorporen diferents productes. El que potser aquest any volem proposar als restaurants, veurem com ho acabem organitzant, és de fer el plat del mes. Això és una idea que fa temps que tenim, que també ens han demanat als mateixos restaurants, en què durant un mes, i potser durant tots els mesos de l'any, però amb productes diferents, aquell mes s'incideixi als espàrrecs, per exemple, no? I fer-los, cadascú els farà a la seva manera, amb el seu estil, amb la seva cuina, lògicament, però aquell any, aquell mes serà el mes de la temporada dels espàrrecs, que evidentment recomanarem que siguin els del Baix Llobregat, no? La col, doncs, perquè a l'hivern no podem menjar col, estem comprant mongeta tendra que ve de molt lluny, que és caríssima, que no té la qualitat que té llavors al mig de l'estiu, que és quan és tan bona, i en canvi la col, que és quan és bona és a l'hivern, no en fem ni cas i està a un preu molt, molt, molt assequible, no? Doncs això, si també podem incidir llavors amb el conducte a casa, en incrementar aquesta demanda quan anem a la parada del mercat, pensem que és una de les coses que pot contribuir al Parc a Taula.
És a dir, que hem de, doncs això, recuperar aquesta fruita aquesta verdura, aquesta fruita, aquest costum de temporada, aquest menjar de temporada, que més ens permet menjar més econòmic.
És més econòmic i fins i tot
més saludable
i més coherent, perquè també, encara que ens puguem permetre menjar-nos mongeta tendra tot l'hivern venint de lluny, llavors hi ha un concepte que és nou, que se'n diu l'empremta ecològica. Aquesta mongeta tendra té una empremta ecològica altíssima, perquè ja porta molts quilòmetres de transport i, per tant, aquí hi ha a vegades explotació al tercer món, però que tampoc no podem deixar de comprar-hi, perquè també necessiten del comerç, no? També necessiten que el primer món pugui comercialitzar els seus productes, però també aquest tipus de producte, o prunes que ens puguin venir amb avió de Sud-amèrica, no? Hi ha un cost energètic altíssim per transportar aquest producte. Llavors vindran les prunes o vindrà la mongeta tendra al mig de l'estiu, n'estarem farts perquè tot l'any n'estarem menjant i ens estarem perdent les realment bones.
Doncs és una de les propostes que es fan des del parc, aquest parc a Taula, una proposta que és de llarga durada, que, com comentava Josep Canals, molts establiments s'incorporen, altres van van sortint, diguem que és una mica dinàmic en la seva estructura, i que entenem que si es va repetint és perquè manté un cert públic fidel que va seguint aquesta, aquesta xarxa dels, dels restaurants del Parc a Taula. Entenem que a part del Garraf n'hi ha d'altres parts de la Diputació que també fan el mateix projecte, oi?
Efectivament, el Parc de Sant Llorenç es va incorporar la idea del Parc a Taula des de fa 5 o 6 anys ja, i el Parc de la Serralada Litoral, que és un parc a mig camí entre Barcelona i Mataró, diguéssim, la Serralada Litoral. Aquest parc aquest serà el segon o tercer any, si no recordo malament, que participa del Parc a Taula. I a més, aquest any, com a primícia, ho podríem anunciar-ho així, el Parc del Montnegre Corredor també iniciarà, vaja, s'està ja fent tots els contactes amb restaurants, pagesos de la zona, del, del sector del Montnegre Corredor, per també incorporar-se al Parc a Taula. La idea és que aquest programa, en connexió amb els parcs del costat o independentment, es vagi aplicant a tots els parcs de la xarxa de parcs de la Diputació. Uh-huh. El cas de Sant Llorenç és un parc una mica aïllat que potser es mantindrà aïllat, el de la Serralada Litoral i el del Montnegre Corredor, per proximitat, per geografia, per producte, és fàcil que a la llarga siguin dos parcs més, però que estiguin treballant com nosaltres amb el Foix igualment, conjuntament.
Per tant, doncs, la gent simplement ha d'anar al restaurant, demanar els menús i ells mateixos veuran quines possibilitats que tenen per accedir en aquests productes de la zona. Bàsicament, el que qui vulgui conèixer amb exactitud, tampoc els llegirem al llistat dels restaurants, els restaurants que participen en aquest Parc a Taula ho pot consultar a la web.
A la web, buscant la pàgina web de la Diputació, es busca la pestanya de Parcs Naturals, uh-huh. I en allà ja hi ha el programa, en algun lloc o altre es troba bastant fàcil el programa de Parc a Taula.
De Parc a Taula.
I en allà es pot baixar el PDF, uh-huh, del fulletó, o bé venir a els diferents punts d'informació i centres d'informació del parc, que també hi ha la informació de tot el programa.
D'acord, doncs és una de les propostes, una de les idees que ens deixa avui a sobre la taula Josep Canals. Dèiem, comença la primavera, comença la freqüentació, comencen els problemes al parc del Garraf o no?
No hem de dir-ne problemes, al contrari.
Era un parany,
No, que vingui... Hem de tenir sempre molt present que si... O sigui, hem d'anar a buscar els nostres socis, i els nostres socis és la gent que puja a la muntanya, que se l'estima. Uh-huh. Si tenim una muntanya tancada, que la gent no aprèn a valorar, que la gent desconeix, quins seran els nostres socis per gestionar-la millor i per preservar-la? Ens quedarem sols. L'administració, uh-huh, potser ho tenim molt clar, però si no ens ajuden els ciutadans no anirem enlloc. El que nosaltres volem precisament és que els valors de la natura, de conservació, siguin incorporats a la societat. Jo penso que s'ha fet molt camí en tots aquests anys i que la gran majoria de la societat els té molt interioritzats i valora molt aquests espais protegits i visita els parcs sense fer cap mena de mal. Però ja ho he dit també altres vegades, alguns dels visitants potser no seran tan curosos i aquests... que en seran pocs, però seran els que deixaran més empremta. Evidentment, poden passar 1.000 persones sense deixar cap paper i no els veurem, aquestes 1.000 persones, però només que en passi un, ja ens semblarà que tothom és molt porc. Uh-huh. Malauradament, encara actituds així hi són, incíviques, estic pensant també en córrer massa per les pistes, que a part de posar en perill a les persones, doncs també posen perill a la fauna, per atropellaments o perquè foragita la fauna. El soroll innecessari. A mi que em vingui algú a explicar perquè per anar amb moto o amb quad o amb cotxe fins i tot s'ha de fer un soroll excessiu. Hi ha pistes que són obertes, que és perfectament lícit poder-hi passar amb vehicle motor, però el que no entenc jo és que s'hagi de fer un soroll excessiu. Això és una cosa que a mi em revela quan vaig a caminar, uh-huh, quan jo entenc que no estic molestant a ningú i una persona pel gust de fer soroll, però ja no estic parlant ja de córrer, perquè pot anar fins i tot a la velocitat adequada, però ja sabem aquest tipus de vehicles que a vegades es truca, no?, el silenciador, i que causen molèsties a mi, que vingui algú i m'ho expliqui.
De tota manera, s'ha notat un increment del civisme en aquests darrers anys, és a dir, un increment de la consciència de la gent que accedeix al parc?
Jo crec que any en any anem avançant, anem millorant, jo crec que sí. Malgrat hi ha, per exemple, algunes zones que també em costa d'entendre perquè sempre estan tan brutes, com per exemple és a sota aquests aparcaments i miradors que s'han arreglat aquí a les costes del Garraf, que hi ha algun baixant pels pescadors. És el de sempre, La majoria dels pescadors estic segur que no són porcs, per dir-ho en plata. Però només que n'hi hagi uns quants que sí que deixin els residus, es veu molt brut. I realment en aquestes zones, tot i que fem neteges periòdiques, és bastant evident la brutícia que hi ha. En aquestes zones apliquem un sistema, un programa de neteja més intens, però malgrat tot es continuen veient bruts. Però jo crec que mica en mica es va avançant, que és menys gent, però són els que es veuen, insisteixo.
Ara vaig a fer una pregunta lletja. La brutícia és directament proporcional a la possibilitat d'accedir en cotxe?
Sí, això està, sí, penso que això és bastant objectiu. Sí. A dalt la muntanya, l'últim corriol, ens podem trobar algun paperet, alguna llauna, però molt poc, molt poc. En canvi, sí, és més típic del públic que ens arriba en cotxe i que volta molt poc, que s'allunya molt poc del cotxe. Però bé, malgrat tot, penso que es va avançant.
S'ha fet una feina de consciència i suposo que la gent, clar, si trobes un lloc brut, costa menys tirar un paper que si trobes un lloc net.
Efectivament, sí.
Bàsicament és...
El cas paradigmàtic és Grècia, és Atenes. Atenes és una de les ciutats més brutes del món, ells mateixos ho reconeixen, però en canvi el metro el van inaugurar, era lluent, era net, i el mantenen absolutament net, brillant, com net com una patena. Però els mateixos que estan utilitzant-lo sota la superfície, quan surten a sobre, llencen els papers per terra. És un cas al·lucinant que molta gent explica com a anècdota.
Caram, molt mediterrani també això,
sí,
eh?
Sí.
Doncs és una altra de les qüestions. Les vies d'entrada del parc continuen sent les mateixes, bàsicament, la Pleta, per Sitges la Fita... diguem, no s'han incrementat ni s'han dificultat les possibilitats d'entrades a motor pels camins del Garraf, i per tant, doncs, el públic, el nombre de persones o l'impacte que tenen aquestes persones es manté més o menys estable.
Sí, en aquest sentit no estava tampoc en els objectius de la gestió del parc incrementar, fer noves vies d'accés. S'ha arreglat algun camí per evitar problemes d'erosió i per poder facilitar aquell que no té cap inconvenient en agafar el cotxe per travessar la muntanya. Hi ha la pista de Begues cap a la Plana Novella, cap a Olivella també. Vull dir, hi ha diferents pistes i camins per utilitzar.
De fet, ja que tenim a Josep Canals aquí, perquè ens entenguem, quines són les pistes aptes per anar amb cotxe pel Garraf?
Els ciutadans poden utilitzar qualsevol pista que no tingui limitat el seu accés, és a dir, que no hi hagi una cadena o que no hi hagi un rètol que ho indiqui. Hi ha rètols que ja indiquen expressament que no es pot circular. Aquestes pistes, però no en són
gaires diguem, de la zona que ens envolta Sitges. Ja no entrem en el Foix i Olèrdola, que potser ens escaparíem una miqueta, però de la zona més gran del Parc del Garraf, entre Begues, Sitges, Castelldefels, Gavà, estaríem parlant de la Creu, de la zona entre Castelldefels i Olivella, posem per cas, i de la zona entre Sitges i Begues, de la pista que envolta Camp d'Àsens, i gairebé para de comptar.
Són la limitació de les pistes, moltes vegades són pistes de desembosc per treballs agrícoles que no porten enlloc i que tampoc no té massa sentit que hi vagin cotxes per tornar a recular. No? La idea és haver creat una xarxa que permeti visitar el parc, que permeti conèixer el parc travessant-lo, però evidentment nosaltres insistim, la millor manera de valorar i de gaudir del paisatge és deixar tancant el cotxe i progressar a peu. Penso que és més lent, és més enriquidor i no té pràcticament cap incidència en el medi.
D'acord, tot i que si van per les pistes principals els hi passaran cotxes que sempre molestaran una miqueta, per tant sempre és bo trobar algun corriol alternatiu, oi, per poder-ne anar progressant.
Sempre serà més agradable poder anar sense vehicles o motor al costat.
I què passa en el cas de pistes? I estem pensant, per exemple, en el cas de la pista que baixa des de Penyarriscle cap a Masquadrell i cap a Vallcarca, una pista que Històricament sempre ha tingut una cadena, però aquesta cadena moltes vegades està treta. Ara, fins i tot, si no recordem malament, els propietaris de Masquadrell hi han senyalitzat com un bar, com una instal·lació, doncs, per poder-hi accedir. Aquella cadena normalment no està posada. Aquestes pistes que es troben amb una cadena però que aquesta cadena està treta, això com funciona la regulació d'aquests accessos?
Algunes cadenes són estrictament privades.
D'acord.
Que no, ni l'Ajuntament ni el Parc, si no fa un procés administratiu ferm, no hi té cap potestat, sincerament. A vegades ja ens va bé que estiguin tancades, a vegades potser no ens estaria bé. En aquest cas concret, depèn una mica dels propietaris, però també depèn de nosaltres. Aleshores, i del vandalisme, esclar. L'altre contraliat que tenim és que sempre hi haurà un vandalisme que fa saltar algunes cadenes. Llavors nosaltres les anem reparant, senzillament anem aplicant, doncs, una correcció que és tan senzilla com tornar allà i plantar els pals i tornar a arreglar. Perquè alguns camins no hi ha drets de pas, per exemple, o bé per qüestions de conservació, doncs, estan tancats senzillament.
Però aquest camí al que fèiem referència, per exemple, si una persona va amb un vehicle motor i troba la cadena a terra, pot accedir-hi amb tranquil·litat o no?
Si troba la cadena a terra, si troba una cadena a terra, sempre és una mica perillós, perquè pot ser que aquell moment es repari, oi? Que no li passarà gairebé mai a ningú, però podria passar. Però vaja, sí, no em puc contradir. Si hi ha una cadena o hi ha un rètol, que no passi, però si la cadena està oberta, doncs sí, esclar, podrà
prohibit, passar. Clar, si no hi posa prohibit el pas. Millor no pis.
No, si posa prohibit el pas, demanaríem que col·laborin amb el parc i no passin, efectivament.
Correcte, que per alguna cosa ho posa, no? Per tant, doncs, i aquestes instal·lacions, ara fèiem referència en aquest bar, aquestes instal·lacions, com per exemple això, aquesta possibilitat que ofereix, entenem, el propietari de la zona de Masquadrell, doncs d'un petit negoci allà estem pensant en un altre negoci. El que passa és que em sembla que és fora parc també una mena de bar que es va obrir a la Plana Novella, dintre de l'urbanització, també en un d'aquells carrers. Són establiments, doncs, que entenem estan pensats per aquest públic que accedeix al parc i que, doncs, en un moment donat vol tenir algun lloc, doncs, per fer un petit refrigeri. Mas Maiol també ho era en el seu dia, el que passa és que Mas Maiol ho ha estat històricament més per un tema de ser el centre, el casal dels caçadors de Sitges. Però tots aquests establiments, en principi, funcionen d'acord. Està fins i tot aquest que fèiem referència, era de la Plana Novella.
El DESO participa del Parc a Taules.
D'acord, és a dir que...
El Joan.
Sí, és que a vegades aquests establiments apareixen com una mena de bolets. I clar, un no acaba de saber si realment responen a allò, una filosofia empresarial d'una persona que ha decidit tirar endavant, o simplement un senyor que allò, entre cometes i amb tots els adjectius possibles, en tota la cursiva possible, ha comprat quatre caixes de cerveses i les ven allà. Entre una cosa i l'altra, tot això, hi ha un procés administratiu dintre del parc, entenem.
Sí, bé, el cas de DESO està fora del parc perquè tot el tema de l'urbanització Plana Novella no és competència del parc, és com una illa dins del parc que els processos administratius no el van incloure i ha quedat fora, tot i que està envoltat pel parc. I Masquadrell és una persona, el propietari, amb molta il·lusió, molta iniciativa, moltes idees, moltes ganes de fer bé la feina i que està en procés de poder legalitzar el seu negoci. Avui és més un projecte que un establiment consolidat, el cas de les abelles de Masquadrell, tot aquest sector, sí.
Correcte. Entre altres coses, clar, hi has d'anar expressament, perquè la diferència entre el DESU, que és aquest establiment que s'ha obert a la zona de la Plana Novella, o fins i tot del mateix Mas Maiol, és que no deixen d'estar just al peu de la via principal, que és la pista que va de Sitges cap a Begues. En canvi, clar, el Masquadrell s'hi ha d'anar, a no ser que s'estigui baixant cap a Vallcarga, també hi ha l'opció, però ja és...
En principi, els clients d'un establiment així necessitaran una pista en bones condicions, que és la de la fita, diguéssim, és la de dalt. Difícilment tindrà clientela per travessar la muntanya, perquè aquella pista està en molt mal estat.
Correcte.
No és una pista que sigui d'ús públic pel nostre concepte d'utilització del parc.
Era era precisament aquesta, la pista que, a la que fèiem referència, que estava a vegades posada amb una cadena. Per tant, tenim un moment que, com sempre, la primavera s'incrementa la freqüentació, hi ha una sèrie d'establiments, hem de demanar doncs, que la gent accedeixi a peu o amb bicicleta, si pot deixar els vehicles a motor a les entrades del parc molt millor, si volen doncs, poden utilitzar els vehicles a motor perquè hi ha la possibilitat, però si els utilitzen, utilitzen-los en seny. Aquesta és l'altra. Com anava allò dels 3 metres? Les pistes de menys de 3 metres no hi poden passar vehicles a motor?
Efectivament, si hi ha un... és una... o sigui, l'especificació, el detall de l'accés motoritzat el dona una llei, un reglament, la llei 9/1995, si no recordo malament, perquè ho vulgui consultar.
Sí, que és d'accés motoritzat al medi natural.
Exactament,
que es deia,
sí.
Oi?
Que marca tres, que els vehicles a motor, bàsicament, de manera general, no poden circular per pistes menors d'amplada inferior a 3 metres. 30 km per hora seria la velocitat màxima. Els vehicles amb 4 rodes han d'anar en grups de 4 i les motos, vehicles de 2 rodes, han d'anar en màxim grups de 7.
Grups?
Grups.
Caram.
Sí, marca fins i tot el que intenta la llei és que no es fagin caravanes, comitives de colles supernumeroses.
Màxim grups màxim, de 4.
Màxim, sí, no és que hagi d'anar junts.
Clar, no, és que havíem entès un grup... Sí, ho havíem entès al revés.
Això és per evitar que la muntanya acabi sent un circuit, sincerament. Això és això. I llavors, en els espais protegits, això és una reglamentació per tot Catalunya, que el cas del trial se la salta directament, els espais protegits, hi ha alguna altra especificació, que és com no circular per determinades pistes en horari nocturn, i alguna altra especificació més de detall.
D'acord. És a dir que, en el fons, la regulació que hi ha pel parc del Garraf seria la mateixa que hi hauria per qualsevol altre espai natural de Catalunya, estigui o no protegit.
En alguns aspectes sí, en altres aspectes...
En l'aspecte genèric.
Sí, en l'aspecte genèric, sí. La llei és d'aplicació a tot Catalunya i ens la concreta pel Garraf, també. Hi ha aspectes que el pla especial és molt antic i que no acaba de regular. El que sí que el pla d'ús públic ha incorporat tota aquesta nova disposició.
I una cosa és que estigui escrit sobre la llei i una altra cosa el seu compliment. Entenem que el compliment d'aquesta llei fa temps era més laxa i ara diguem que comença a ser una miqueta més estricta?
Nosaltres ho intentem a través de campanyes de sensibilització. Intentem, els guardes, vaja, el que fan quan es troben activitats que s'acosten a la il·legalitat o ho són directament, informen i alguna vegada han de denunciar. I a més, com que també amb bones paraules a vegades no ens en sortim, també tenim un dispositiu organitzat conjuntament amb els agents rurals i els Mossos d'Esquadra per controlar els accessos motoritzats.
Sí, això especialment s'havia fet en casos de quads, quan va haver el boom del quad.
Amb quads i motos es va fent de manera regular. Periòdicament es van muntant controls d'aquests.
I és allò que a vegades fins i tot els motoristes, les penyes de motoristes es queixen, és que sempre ens estan perseguint, que són aquelles coses que dius... Bueno,
jo les penyes de motos els diria que si sempre circulessin a 30 km per hora per totes les pistes i per les pistes aptes, ningú els aniria a perseguir, sincerament.
Això dels 30 km per hora, hi ha consciència? Per l'experiència que teniu des del parc, és a dir, la gent sap que no pot anar a més de 30 per hora?
A gairebé totes les pistes per on passen està indicat. Ja no és allò saber-ho, si t'has d'anar a llegir que tenim el deure, com a ciutadans, d'anar a llegir el BOE cada matí una estona. Nosaltres ho reforcem amb senyalització. Diria que pràcticament allà on fem un control, per exemple, hi ha una placa. Això sí.
I l'altra pregunta, aquesta limitació de 30 és vàlida també per la pista de la Pleta cap a Olivella?
Sí, també. I si la gent la respectés, no hi hauria tants ocells aixafats. El que recomano a les persones que en tinguin més sensibilitat o que tinguin curiositat per corroborar que això que estic dient jo, que deixin el cotxe i, per exemple, allà al Coll de Vallgrassa, que és un lloc de pas d'ocells i que hi ha fauna, altres llocs també, veurà, que mirin per terra, passegin, vagin en compte amb els vehicles, lògicament, i que vagin mirant la quantitat de bèsties que hi ha, des d'amfibis, que si anem més a poc potser els podem esquivar, i ocells que a vegades surten a última hora i no els podem esquivar, però que si anéssim a poc no els atraparíem.
Hem anat a parlar d'un mal lloc perquè el Coll de Vallgrassa, precisament, i arriben dues baixades fortíssimes, evidentment, per anar lent has d'apretar el fre.
És el lloc emblemàtic que ens dona més problemes de conservació en aquest sentit.
Caram, no ho hauríem dit mai.
Sí.
Just al Coll de Vallgrassa. El que passa, el problema que tindran probablement molts conductors, i ara aquí ens posem com a advocat del diable, és que com allò està tot asfaltat, sembla una carretera.
Sembla, exactament, però només ho sembla. No té les mesures de seguretat per garantir que els conductors vagin a més velocitat. És una pista forestal asfaltada i com a tal té aquesta limitació de 30 km per hora. Mm-hmm. Per la seva seguretat i per la conservació de la fauna que estava dient.
I no hi ha cap projecte per fer que sigui més evident que allò és una pista? Pregunto.
Ens sap molt greu, però ho estem valorant i potser ho haurem d'acabar fent. Que... No perquè sigui una pista, per limitar la velocitat hi haurem de posar reductors. Si els conductors voluntàriament no flaquen, haurem de posar en alguns trams, que ja n'hi ha algun, baixant a la pleta, des de Pla de Querol baixant a la pleta ja hi ha algun ressalt d'aquells que tant molesten, però que són inevitables si volem fer complir la normativa.
Ens van posar tots els carrers de tots els pobles i ciutats.
Sí, però per la seguretat dels altres excursionistes, dels mateixos conductors i de la fauna, potser ho estem valorant. Sí.
Doncs un minut per les 11, sobretot. Primer, consciència quan es va amb cotxe, perquè la limitació és de 30 i no s'ha de passar en pistes inferiors ni al Garraf ni fora del Garraf de 3 metres. És un dels temes dels que hem parlat avui, tot i que avui hem volgut centrar aquest espai del Parc del Garraf amb en Josep Canals, amb el tècnic d'ús públic del parc, sobre doncs, tot el que envolta el Parc a Taula. Josep Canals, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I a tots vostès, doncs ho deixem aquí, com deia, mig minut per arribar a les 11, ara notícies en Conràdio i després els llibres amb Rosana Lluch. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.